La Xerranca, magazín familiar per petits i grans.
Bon vespre, Francesc.
Bona nit, Anna, i molt bona nit a tots els oients d'Ona Cuinenca, especialment a tots els oients de La Xerranca, sí senyor.
Magazín familiar.
Magazín familiar per a pares i nens.
Per a petits i grans. Ah. Ara que ja estem a les acaballes de la temporada,
ens canvies el nom del programa. Home, no.
Que ja t'has donat compte que ja estem al juny, tu, això, ja està fet,
eh? Jo, com que ja m'ho veig a sobre, ja ho canvio tot, ja. Ja tinc ganes d'agafar el banyador i anar-me'n a la platja, estirar-me allà amb un caipirinha, eh, Anna?
Ah, pues, de cara al juny tenim novetats a la graella.
Tenim feina, Sant Feliu, al juny? Vols dir que la gent no està tota de vacances?
Mare meva, el juny ve superple, superple. Mira, aquí a Ona Codinenca, al programa hi havia una vegada,
sí.
A partir de l'1 de juny, a 8:45 fins al dia 12 de juny, s'aniran emetent les llegendes i poemes que van venir a gravar els alumnes de tercer i quart de l'Escola Jaume Balmes.
Ah, interessant això, eh? N'hi han passant tots?
Sí, sí, s'aniran passant tots els que van gravar. Van venir en petits grupets, amb les mestres, i ho van anar gravant, i ara s'emetrà.
Des d'aquí també els podríem tornar a felicitar a la canalla, no?
I tant.
I animar-los i encoratjar-los de cara l'any que ve.
I sí, perquè vas veure la setmana passada aquí en Munt, eh? Saps quanta gent va passar per aquí la setmana passada?
Jo no sé, jo sé que sortint d'aquí em vaig tenir de dutxar de la calor que tenia.
Hombre, aquí hi havia uns 30...
Aquí hi havia 30... molta gent, inclús el Pau estava aquí agobiat, que ens va renyar.
Hi havia 35 graus o 40 aquí a l'estudi, tremendo. Van passar ni més ni menys... que 23 persones.
23 persones.
Bueno, amb els fixos que hi som i els col·laboradors.
Escolta'm, a mi m'agrada veure aquest caliu i aquest ambient a la ràdio. M'agrada que la gent col·labori, sí senyor.
I el blog està actualitzat. La Marina ha treballat molt aquest cap de setmana pel programa La Xerranca.
Fa dues setmanes, se'n va anar cap de setmana romàntic, però aquestes dues setmanes ha estat treballant de sol a sol per penjar totes les actualitzacions de fotos i de comentaris i de receptes. Escolta, ho trobeu tot al blog, sobretot connecteu-vos-hi.
I això és el que us volia dir, que hi ha fotos molt divertides de l'altre dia dels nens que van venir aquí, amb els cascos, els micros...
Per cert, van fer-ho molt bé, eh?
Ambientet.
Ni bé que estaven una mica nerviosos, que tenien una mica de... mica tímids, però al final se'n van sortir molt bé.
Home, tu i jo el primer dia també...
Ui, ja no me'n parlis, ja no me'n recordo el primer dia jo.
El primer dia també vam tenir... Però bueno, ara ja són tots els programes penjants... i els podeu consultar, i algun pare i alguna mare que no van poder-ho sentir, i alguna àvia, doncs per internet, tant és que visquin a una altra població que poden accedir-hi.
I tant que sí. I què tenim per aquest cap de setmana?
Ui, aquest cap de setmana.
Perquè em sembla que Sant Feliu està canviant, els aires, la gent està nerviosa.
Aquest de setmana no sé què passa, que diu que pots anar pel carrer amb un nas vermell, que et pots posar una perruca de colors.
Sí, senyora.
Que diu que, bueno, podem...
Els nanos estan ja... No t'hi has fixat aquests últims dies, que estan molt esbarats? I...
Bueno, això...
No, això sempre,
si només
ja ho sé,
els últims...
però especialment aquest cap de setmana.
Sí, respira una mena d'aire, no sé.
Què tenim a Sant Feliu?
Tenim Circàlia.
Sí, senyor, Circàlia. Ja fa un any que es va estrenar, substituint a l'antiga Fira d'Antiguitats. O
Mercat Medieval.
Mercat Medieval, no sé ben bé què es feia abans. Però aquest any es tornarà a fer. Va ser un èxit, llàstima de mal temps, que es va posar a ploure.
I tenim prediccions per aquest cap de setmana o què?
No ho sé, haurem de trucar a Molina, a veure si ens explica.
Home, Ona Codinenca, línia directa, i tenen que preguntar-ho.
Marina, tens contactes a TV3 o no? No? Bueno, jo sé que coneixes l'Isma Prados, que algun dia ens els de portar en directe, eh? L'hem d'entrevistar amb el Pau i el Pep.
O com amb el Pau i el Pep?
Clar que sí, tres cuiners. Autòctons, l'Isma Prados és de Caldes.
Sí.
No ho sabies tu això?
Sí, que ho sabia.
Vale.
Hombre, perdona, l'Isma Prados,
el
bar que hi ha a la plaça de l'Àngel, que és més coneguda pel Canaletes,
sí, senyora,
va començar allà fent uns tapeos i uns menús, guapo.
Tots tenim els nostres començaments.
I a mi m'ha servit olives, l'Isma Prados.
Bueno, això ja... Això ja. Doncs va, expliquem una mica les activitats per la canalla de Circàlia.
Home, jo penso que millor que ho expliquem després i que ara donem pas a la biblioteca. Així...
Sí? Els vols deixar
sí, home,
amb la intriga?
Intriga
punyetera?
Intriga.
Els vols deixar ara...
Sí, sí, ah. Sí, més intriga.
Doncs vinga, passem directament a la biblioteca.
Que va ser una història llarga en una nit del mes de juliol. La lluna tota blanca passejava i els arbres no feien soroll. Contes, follets, fades i princeses sortiren de calaixos i racons i anaren a poc i de puntetes al lloc assenyalat de la reunió. I passaran mil anys i tornaran les princeses, els dracs, els pollets i les bruixetes.
Bona nit, Teresa.
Hola, bona nit.
Bon vespre.
Sí, m'agrada que ens acompanyis. Què ens portaràs, què ens explicaràs avui, Teresa? Avui, l'altre dia, la Pilar vam retallar com 5 minuts. Avui te'n donarem 5 més. Dir, espero que vinguis preparada, eh? Perquè...
Sí.
És que passa que avui no tenim tanta gent. La canalla yeah. no ha vingut perquè l'altre dia ens va enrenyar una mica.
Clar, ens va enrenyar.
Jo volia, portava dues coses. Una, un parell de recomanacions per aquesta setmana a la biblioteca i després, doncs, ja que heu parlat de Circàlia, recomanar uns llibres i una pel·lícula de circ.
Molt bé.
Comencem. Aquesta setmana, el dimecres, hi ha l'hora del conte, que vindrà el Ferran Puertas de Caldes, no sé si el coneixeu.
Hombre, i tant.
Jo fa 2 anys que li vaig al darrere perquè vingui a explicar un conte i finalment ho hem aconseguit. Doncs serà aquest dimecres a les 6. I després el dijous tenim l'activitat que fem cada any conjuntament amb el centre de salut, en pediatria concretament. Aquest any serà una xerrada taller titulada La importància de les cançons de bressol i el camp prenatal. A càrrec de la Sigrid Haas, que és una cantant, divulgadora, pedagoga, que canta molt bé i que en sap molt.
Sí, la Pilar fa 15 dies ens ho va explicar perquè ens anéssim apuntant a l'agenda com cosa important.
Doncs era per recordar que serà aquest dijous a les 7.
Molt bé.
I llavors, doncs, tema circ, doncs dir-vos que a la biblioteca, com de... tots els temes que parlem aquí, sempre hi trobem els llibres corresponents, doncs del circ també. N'hi ha un munt de contes per petits, per mitjans, per grans, no. Però fins als 10 anys hi ha una sèrie de contes que no els he pogut portar perquè estaven tots en préstec. El que sí que he portat és una pel·lícula del Cirque du Soleil, Alegria, que doncs, també sabeu que també hi ha el CD amb la música.
Ui, la música és preciosa.
És preciosa. Mm. I aquesta doncs, és la pel·lícula de l'obra de circ. Si la voleu veure, doncs la deixem en préstec a la biblioteca. I després, quant a llibres, n'he portat un que és per nens i nenes, que es diu El circ. I evidentment doncs, parla doncs, de totes les activitats que es fan en el circ, com funciona un circ, des que arriben al poble amb les caravanes i els rulots i tot això, tot el muntatge, com munten l'embalat, com es preparen tots els artistes, després anuncien l'espectacle i llavors doncs, tots els que hi surten, els pallassos, els malabaristes, els acròbates... els funàmbuls, trapecistes, en fi, tots els que... Doncs d'aquests en veureu el cap de setmana que ve.
Jo aquest llibre el tenim a casa, li van regalar a la meva filla, aquest llibre, i ens ha anat molt bé per aprendre a llegir. perquè hi ha molt poqueta lletra, molt ben feteta, lletra lligada.
Lletra lligada,
però
sí.
Però hi ha poqueta cosa, molt ben d'allò, i clar, com que és tan... Bueno, perquè clar, com el que diem, sempre no poden veure els dibuixos, però n'hi ha tants, i clar, fa molta gràcia, i sense donar-nos-en, ens ha anat molt bé per aprendre a llegir.
A més, estan subratllades les paraules, sí, els conceptes més importants estan subratllats i fa que sigui així com més visual. Molt dibuix, és per nens doncs, petits. I després n'he portat una altra en format gran, que és una història del circ. Aquest és tant per petits com per pares. De fet, a la biblioteca en tenim dos. Un el tenim posat a la sala infantil i l'altre a la sala d'adults. És una història del circ amb molta foto, un llibre il·lustrat, d'aquells llibres de regal, que explica una mica la història del circ i després també els diferents tipus de circ en els diferents països del món. Està ordenat per continents i a cada continent els diferents tipus de circ. Amb molta foto, molta imatge, i és un llibre bonic, d'aquests de mirar, i és un llibre de regal, això, per mirar. I...
Sí, perquè el circ ha evolucionat moltíssim. De quan... Tu te'n recordes, Francesc, com quan érem petits?
Jo quan era petit...
Bueno, ja sé que fa dos dies. Ja ho sé, ara ja ho tenies.
Clar, és que em compares amb tu. I Anna, perdona, dispensa'm, però mira, la Marina està rient.
No acabarem la temporada.
Ha pensat el mateix que jo.
No acabarem la temporada, amics.
I tant, acabarem. Amb una diferència d'edat, però l'acabarem.
Abans els circs eren molt senzills i d'allò. I ara, per exemple, això que tu deies del Cirque du Soleil, venen uns muntatges...
Jo vaig tenir l'ocasió d'estar-hi al setembre, aquí a Barcelona, i la veritat és que vaig quedar meravellat.
També, meravellat. Molt, oi?
És impressionant el que fan.
Que els d'abans també tenia mèrit i d'allò era clar, una altra cosa. Però clar, ara juguen amb totes les tecnologies, llums, efectes especials, uns vestuaris...
Però mira com són les coses, que a Sant Feliu tenim de tot, i la biblioteca té de tot, i tenim tots els llibres de la biblioteca que tots parlen del circ, per grans i per petits. Sí o no, Teresa?
Sí, sí.
És que, quin tema no tenim a la biblioteca de Sant Feliu?
Em sembla que cap.
Doncs per això. S'hi ha d'anar a la biblioteca. T'has de fer soci a la biblioteca.
Tenim de tot. I sobretot fer-ho servir.
I sobretot tornar-ho.
I tornar-ho, però... Ho dic perquè hi ha gent que sí, venen a fer-se el carnet, però després el deixen en un calaix. I clar, dius, pues mira-me, quants socis hi han? Tants. No, nosaltres, al final de cada mes, el que mirem per la nostra informació és la quantitat de socis actius. O sigui, els que el fan servir el carnet.
Clar.
Aquesta és la dada que ens importa. Més que no pas la quantitat que hi ha de carnet fets.
Fem una mica el xafarder.
A veure,
quants socis tenim amb actius a la biblioteca de Sant Feliu? Més o menys. No ve d'un o de dos.
Mira, és que no em voldria equivocar, no em sé les xifres de memòria. Jo el que sí que et puc dir és que el mes passat vam tenir una mitjana de 230 persones diàries.
Què dius?
Ah. Això vol dir que hi va haver dies que n'hi van haver 300 i dies que n'hi van haver menys, però... Clar,
molt,
i també hem de tenir en compte que hi ha 3 dies que tenim obert matí i tarda, o sigui, tot el dia. Llavors, clar, representa que entra gent des de les 10 del matí fins a 8:45 de vespre. Però és una xifra que a nosaltres ens fa molt contentes. Contentes perquè som 3 dones. Però doncs sí, estem molt contentes perquè realment funciona molt bé.
I heu fet una mica de remodelació a la zona aquella infantil, que heu canviat una mica les taules d'allò...
Això ha sigut amb finalitats degudes al sol.
Clar.
Perquè si no, passava que peta el sol en els vidres d'allà al costat i els nens doncs, passaven molta calor, pobrets. I hem mogut les taules, però després de l'estiu ja no passarà. O sigui, això serà només ara.
És decoració d'estiu.
Sí, és perquè els nens no pateixin.
Veus, molt bé, molt bé. Veus? A part d'estar bé, t'estimen i et cuiden allà a la biblioteca.
Sí,
com som la gent de Sant Feliu.
Sí. Sí. Home, i també porteu totes les coses que heu anat portant durant l'any, totes han sigut molt interessants.
Les activitats.
Totes les activitats.
Sí. L'última que vam fer, que potser aquí a la ràdio no la vam comentar, vam fer una excursió. Vam anar a Besalú.
Què veu, fa la biblioteca, us ho veu endur? O què veu fer?
No, al Club de Lectura vam llegir el Pont dels Jueus. Llavors vam fer la tertúlia un divendres i el dimecres següent vam anar a la gent del Club de Lectura i més que s'hi vam poder afegir perquè a l'autocar hi havia més gent. Doncs vam sortir a les 3 de la tarda d'aquí a la plaça, vam anar a Besalú amb una guia que ja va pujar aquí amb nosaltres i vam fer tot el recorregut pel poble que ella anava explicant i seguint el fil de l'argument del llibre. I llavors en determinats punts es parava i llegia el tros corresponent a l'espai, o sigui, on l'acció passava en l'espai on estàvem nosaltres en aquell moment. Vam veure els banys jueus, vam fer tota la ruta, tota la història del pont. A la gent li va agradar molt. La veritat és que va anar molt bé, tot va anar bé, horaris, el temps, que feia una setmana que la tele deien que plouria aquell dia i no va caure ni una gota. Bueno. Tots vam passejar els paraigües, però no va ploure gens. I va anar molt bé la sortida.
Escolta'm, i si et vols entrar a totes aquestes esdeveniments, aquestes agendes que porteu tan apartades a la biblioteca, on t'ho has de fer?
Nosaltres, tota la gent que ens ha volgut donar la seva adreça de
correu electrònic,
en el moment de fer-se el carnet sempre preguntem adreça de correu electrònic, vols rebre informació i tal? A tots els que ens han dit que sí, doncs a principi de mes els enviem llista de llibres nous i activitats del mes. Mm-hmm. El dia 1 ho enviem ja. A part hi ha cartells posats a les escoles, al cívic, a diferents llocs.
I tant. Sempre estem informats. Doncs,
molt bé, Teresa. Gràcies per haver vingut.
D'aquí 15 dies ens queda l'últim programa normal, perquè l'altre ja és l'especial, que anem a casa teva.
Sí.
Anem a casa vostra, anem a la biblioteca.
Sí, molt de gust, us rebrem allà.
I felicitar-vos per la feina que feu.
Gràcies.
Doncs vinga, passem a cuinar és divertit.
Sopa, sopa del vespre, vull sopa, sopa, sopa del vespre, vull sopa jo. Sopa. Sopa, sopa, és un menjar que et col·loca.
Cuinar és divertit.
Crema d'espàrrecs, de verdures, amb ametlles i poc de peix. Sèmolo bé, meravelles, de sopetes n'hi ha tot un feix. Sopa de lletres de...
Bon vespre, Pep i Pau.
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Aquí, uns bona nit, l'altre bon vespre, de bona tarda. Molt bé, molt bé.
El Pau de tornar d'Extremadura avui.
No.
El Pep deu venir de Caldes. Ja ho...
No, fet.
Avui no ens portaran cap sorpresa,
però
ja ho veig.
El Pau avui el veig molt, molt estressat. Porta uns llibres, uns fulls, uns... Està fent aquí una paramenta?
Bueno, no es pot dir això, no es pot dir. Estem improvisant una mica avui.
Ah, avui aneu vers.
Com tots, com tots.
Avui aquest programa, senyors i senyores, promet.
Escolta'm, som professionals.
Sí, home, sí.
Per tant, ens sortiran d'això i de coses pitjors.
Sí,
jo tinc una pregunta,
Ah, sí?
Sí.
Caram, doncs va, comencem per les preguntes o què?
Arrenca.
Com es poden congelar les escarxofes?
Posant-les al congelador?
Per exemple.
Sí, però s'han d'escaldar? No s'han d'escaldar? S'han de posar amb aigua llimona? O amb aigua en julivert?
Pregunto, per què les vols congelar? No les congelis, ja me'ls menjaré jo.
Sí, o que no em diràs que t'anaran les escarxofes?
Home, en lloc de congelar-les,
el
que pots fer és confitar-les.
Ah, això mateix.
Bé, com es fa això, va?
Pues igual que confites qualsevol altre producte, el que has de fer és netejar-les bé, treure-li les fulles més dures de fora, deixar el que serien els cors, els poses amb una safata, els cobreixes d'oli i les poses al forn fins que estiguin tendres i després les conserves amb l'oli mateix. Ah. Després, si vols posar-les en conserva, les poses en un pot, les cobreixes amb l'oli, el tapes i el fas bullir...
El
bany maria, allò que es fa per fer les conserves, 5 minutets i ja les tens conservades i ja les tens una bona temporada abans que congelar-les, no?
Que consti que això no estava en el guió,
Que consti que
s'ho ha tret de la màniga. El Pep està suant, però ho ha explicat molt bé.
Però de moment ens n'han sortit.
Jo tinc una pregunta, m'han dit, fes-la.
També les pots congelar, l'únic que primer les hauries de bullir.
Ah, això és el que m'han dit, no?
Bullir-les, després les escampes bé, les congeles, escampades que no estiguin apilades dins una bossa, i després un cop ja estiguin congelades, les poses en bossa, tanques, i tampoc et duran més les que estan fetes en conserva que les altres, però bueno. I que també les podries fer bullides en conserva, el mateix, no? Que fas, les bulls amb l'aigua, la llimona o la miqueta de farina, si vols, això, i després les poses en un pot amb el mateix suc de bullir-les, una miqueta d'oli sobre, fas el mateix de l'envasat, el tapes al pot, el poses al bany maria i les conserves amb aigua també, no hi ha problema.
I qui diu julivert diu llimona o diu blanqueta també. Això És una manera de treballar-les. Quan les estàs treballant en cru, per tal d'acabar-les coent, aquest temps, perquè no se t'oxidin, perquè no se't posin negres, el que fas és reservar-les amb aigua freda, amb unes branques de julivert, que és antioxidant, o la llimona, que també ho és, o podríem fer també la blanqueta, amb farina, aigua i suc de llimona. Antigament es feia més la blanqueta i ara inclús hi ha uns polvos que són antioxidants, que els trobes en botigues especialitzades i una mica Ferran Adrià, per dir-ho d'alguna manera. No? A casa encara no ha arribat, però els restaurants que en fem moltes, quan és temporada, sí.
Molt bé.
Veus si t'han donat solucions?
I tant. Fantàstic. Veus, la gent s'ha d'animar a escriure al blog, que els donarem les solucions.
És el problema. Bueno, avui veníem preparats una miqueta per fer-vos una miqueta de begudes fredes.
Això va bé.
Sense alcohol, eh?
Això de preparats és un dir, però sí.
S'acaba d'adobar, no?
L'alcohol és una part.
Doncs us farem unes coses ben senzilles per tots. Jo us explicaré una miqueta de coses fetes per dir alguna cosa amb llet, per dir-los alguna cosa. Us farem una llet de coco, us farem una horchata i us farem una llet valenciana, que ve a ser la llet merengada aquesta que en diuen. I el Pau us treballarà tot el que són els granissats i sucs de fruites i això.
D'acord.
Sembla bé?
I tant.
Arriba l'estiu.
Doncs vinga, jo us explicaré una miqueta el tema d'aquesta de la horchata de xufa, tan famosa que es fa a tot arreu. És ben senzill, s'ha de tenir més o menys per fer un litre d'horchata amb un quart de quilo de xufes ja faríem. El que heu de fer és rentar-les bé, fer-los unes bones canviades d'aigua i després deixar-les d'un dia per l'altre amb remull amb aigua. Amb aquesta aigua, si vols, se li pot posar una miqueta de líquid aquell que posen, aquella lleixiu especial per netejar enciams i això, si vols hi poses un raig, però això és opcional, no cal. Després el que fem, després d'un cop ja remullar aquestes xufes durant 24 hores, les escorrem, llancem aquesta aigua que ja no serveix i després amb un litre d'aigua les triturem, ben triturades. Les deixem macerar una hora, per exemple, ja aniria prou, i després les passem per un colador. I amb aquest colador, per cada litre d'aigua, hi posaríem uns 100 grams de sucre. O el barregem bé, reservem a la nevera i ja tindríem una horchata de xufa. Penseu que l'horchata, 2-3 dies i ja es comença a fer malbé. Però és una cosa ben senzilla per fer, i podeu posar més sucre o menys sucre, depèn de lo dolç que us agradi les coses. D'acord? Ja tenim l'horchata feta, ben senzilla, i la podem fer a casa.
Ui tant.
D'acord?
La xufa què és, exactament?
La xufa és un tubercle molt petitet.
És un tubercle?
És un tubercle, sí, petitó.
Té molt gust de terra i té molta sorra i bastantes impureses. A part de xufa, gràcies, per actualitzar-me.
Després us faríem el que és una llet de coco. Val? Sempre, a vegades la gent té cocos a casa i diu, què faig amb el coco? Doncs és ben senzill. El coco, el que s'ha de fer primer és fer-li un forat i treure-li l'aigua que té dins. Aquesta aigua l'hem de guardar, que és ben bona. Val? Després trauríem la carn del coco, trencaríem el coco, li trauríem la carn, i aquesta carn la ratllaríem ben ratllada. La posaríem en un bol amb aquesta aigua de coco i la cobriríem tota la carn amb aigua bullenta. Faríem aigua bullent, la posaríem a sobre del coco i deixaríem que aquest coco macerés una hora ben bona. Val? Després s'agafaria un drap d'aquests fins, el mullaríem primer amb una mica d'aigua freda, però si no el drap xuparia la llet del coco, la mullaríem una miqueta, el posaríem damunt d'un colador, tiraríem tota aquesta pasta amb l'aigua damunt del drap aquest i l'aniríem apretant bé fins que sortís tota l'aigua aquesta. I després aquesta aigua resultant és la famosa llet de coco, que doncs, aquesta llet de coco la podeu barrejar amb mango, amb maduixes, amb el que us agradi, faríeu una beguda refrescant amb fruites i la llet de coco. De la mateixa manera podem fer una llet d'ametlles, que senzillament és això, és ametlles crues, les escaldeu i les peleu, les poseu amb aigua, les tritureu i les deixeu reposar una nit a la nevera. La passeu pel tamís i ja teniu una llet d'ametlles que ara que, per exemple, aquí a Palau farem la cuina medieval aquest cap de setmana, doncs a l'època medieval es treballava molt amb aquesta llet d'ametlles per fer faves amb llet d'ametlles, per fer postres, per fer moltes coses, i era molt interessant per fer. I la llet d'ametlles te la pots beure freda, també, és una bona beguda, també refrescant per l'estiu. I després us parlarem de la llet valenciana, o el que li diuen la llet merengada, també. D'acord? Aquesta és una beguda ben senzilla, és per un litre de llet hi posem la pell d'una llimona i una branca de canyella. Això li arrenquem el bull. Quan arrenqui el bull, li posem uns 300 grams de sucre, ho deixem bullir un minutet més, retirem, deixem refredar, colem i ja tenim la llet berengada, que és ben senzilla. Veus, us hem explicat quatre coses.
Ostres, i això és superenergètic, la canyella.
Tot això, la canyella, la llet, el coco, les ametlles...
Se'n pot prendre molt d'orxata o és dolent?
No, tant com en vulguis. Home, com tot, si te'n fas, si te'n fas un tip en una tarda potser sí que et faria mal, però bueno,
veure si cada dia no és dolent. Si ets diabètic, no?
Conec de gent que s'ha tipurrat d'orxata, ara que ho dieu.
Jo sé que no... Bueno, ma mare em renyava perquè em bevia, jo m'agrada, i sé que si em veus no sé quina quantitat, no és bo.
Suposo que cada persona també...
No sé si és pel sucre...
Clar, potser sí, no?
No ho sé.
No ho sé. Però la part medicinal no la tenim massa enfocada encara.
Vosaltres la feu?
Nosaltres la fem i ens la bevem. L'únic que, bueno, tampoc en fem abús. Anem variant, s'ha d'anar variant una miqueta de tot.
Anar variant, una mica orxata, una mica conyac, una mica orxata. No, tampoc, eh?
Després amb l'orxata ja podeu fer tots els combinats que vulgueu, amb gelats, amb un munt de coses.
I tant la llet d'orxata com la llet d'ametlles va molt bé per les mares quan estan donant el pit de la lactància, que fa que la llet tingui molts nutrients i molt...
Veus? Ja sabem una cosa més.
Veus?
Doncs perfecte.
Vinga.
Doncs vinga, Pau, comença parlant-nos dels nanitzats i aquestes coses que fas.
Passem pàgina, no deixem els focs, perquè quan parlem d'un granissat normalment es fa bullir primer un almívar per tal després de refredar-lo i barrejar-ho amb la fruita que és desitjada. La Marina potser vol fer una pregunta? No, perdó. I partiríem d'això, no? Partiríem de més o menys sempre per entre uns 600 i uns 800 grams d'aigua, entre 60 centilitres i 70 centilitres d'aigua per uns 300 grams de sucre. D'acord? Arrencaríem el bull per fer un almívar, a les dues coses de cop, i ho deixaríem refredar. A partir d'aquí ja hi podem incorporar, en aquest cas, us portem una recepta d'un granissat de maduixes, que vindria a ser una recepta més diferent de la que he dit, però que si la voleu seguir seria per un quilo de maduixes, posaríem mig quilo de suc de llimona.
No, mig quilo no,
perdó,
mig suc de mitja llimona.
Torno a rectificar. I tornem a començar. És que tinc aquí una puré de receptes que no m'aclaro ni jo. Bé, tornem a començar.
Un quilo de maduixes.
Per al granissat de maduixes faríem amb aquestes maduixes un puré, tot passant-les per un colador xinès, per aprofitar només la pulpa. A partir d'aquí li afegiríem el suc de mitja llimona, ara sí, i el suc de mitja taronja escorreguda, no cal dir-ho. A partir d'aquest puré, el que hem dit, faríem un almívar amb 250 grams de sucre per 150 grams d'aigua i un cop tinguéssim l'almívar ho barrejaríem tot plegat. Ben barrejat, aquesta barreja només cal posar al congelador, anar remenant a poc a poc i passades les 12 hores hem de tindre un granissat perfecte. Hem trobat també un altre sistema que al restaurant ens va bé i per què no a casa, que és amb aquestes bosses de plàstic, en comptes de llançar-les o plegar-les i deixar-les amuntegades en aquells calaixos de casa, que després només fan canosa, agafem aquestes bosses netes, evidentment, i podem incorporar el líquid dins de la bossa, deixar-ho en un recipient que quedi pla dintre el congelador i quan això ja estigui compacte, estigui congelat, podem treure i donant copets amb una cullera de fusta també obtindríem un resultat maco.
La textura, de granissat.
També ho podem fer tipus gelat de gel, que podríem aprofitar un mollo des d'un iogurt, una ampolla d'aquestes petites tallades per la meitat, clavar-hi un pal i això no granissar-ho, sinó deixar-ho ben compacte i seria un polo de gel.
Carai.
Un Popeye, que es deia abans.
Un Popeye, que eren molt bons, eh?
Sí, molt.
I el Dràcula, boníssim, esplèndid. Jo, per mi el Dràcula...
Dràcula ja havia...
S'han fet postres, sobre el Dràcula.
Sí?
Sí, que seria gers, Coca-Cola i vainilla.
Sí, sí. Impressionant. Tu no te'n recordes, oi? No es feien Dràculs del teu...
Ja, ara hi torna. Sí, però és que a mi els gelats tinc la sort, perquè és una cosa que engreixa molt, que no m'agrada.
Ah, carai.
Bueno, ja però aquest gelat en si ha portat cua. És més, em feia un de molt curiós, oi, Pep? Que es tractava del Petaceta, d'incorporar-hi el Petaceta. I posàvem el Petaceta al cul d'un vas, de vidre tipus de xupito o del tallat, el vas de tallat, i després fèiem, recordo que fèiem una crema anglesa amb vainilla, per donar el punt aquest de vainilla, i l'espacíem una mica de gelatina. Després això amb una màniga pastissera, ho posàvem a dintre el got amb les frambuesses, amb els gers, i per sobre vam aconseguir una espuma de Coca-Cola amb un sifon, d'aquests que va treure al mercat el Ferran Adrià, un sifon, i fèiem una escuma de Coca-Cola. Això tot menjat en cullera, doncs era molt divertit. Era un postre de tapa, per dir alguna cosa, perquè era una reacció petita, molt divertida.
Veus? Sempre hi ha coses divertides.
Invents.
No, que està tot inventat. Bé, portem un altre granissat, en aquest cas no és de maduixes, sinó de menta i llima. Que es porten molt bé, la menta i la llima. I seria el següent, per uns 100 grams de menta en brut, és a dir, un branquillons de menta amb la fulla i els troncs, aniríem traient les fulles i aquestes fulles les escaldaríem. Res, uns 5-10 segons, el just per treure les impureses. Les deixaríem refredar uns segons més amb aigua i gel, i això ho passaríem per la liquadora o pel Turmix o el Thermomix amb 100 grams de suc de llima i amb una mica de sucre, més o menys, doncs també el que ens vingui de gust. I aquí tindríem un concentrat. Sobre aquest concentrat li aniríem afegint l'aigua fins a arribar a uns 500-600 grams, que seria, crec, el punt just. Dic que 600 grans perquè ho hem provat i és una fórmula que ens funciona. Però bé, si voleu més suau, doncs incorporem més aigua o hi deixem de posar menys concentrat d'aquest. D'acord? Això seria un altre granissat força divertit. Podríem també escaldar-hi les pells de la llima, que són molt maques, són molt verdes. Si traiem, anem repelant i traiem la part blanquinosa que queda entre la fruita i la pell, això és el més important, les escaldaríem i les reservaríem, i aquestes pells són ben comestibles.
Otro granizado, tu.
Bueno, doncs
otro granizado, doncs se'ns acaba el repertori.
No,
però
que en tens més de preparats.
Però podríem...
jo el punxo, com que el primer no li ha sortit gaire bé, que s'ha entrebancat. Cosa rara amb el Pau.
Bueno, perquè,
cosa rara perquè, amb el Pau.
Perquè hem fet una mica de siesta, quan no m'entrebanco arribo tard, i quan no arribo tard... Doncs,
no arribes.
No arribo, exacte.
No, que ell sempre avisa, eh? Home.
Però vaig trucar, trucar. Bé, no sé, mil i una coses per fer granissats.
Amb cireres.
Amb cireres.
Jo us faré una pregunta encara millor. També. Quan tenim molta calor, que ara jo aquests dies necessito tenir molta, què és el millor que pots beure o menjar perquè se't passi?
Impressionant. Saps què vaig descobrir l'altre dia?
I veus?
No jo, eh? No jo, segurament
punta
que ja està.
Punta tu, perquè
està
això és interessant.
Més que descobert. Però amb un litro d'aquestes d'aigües de Font Vella, d'aquestes que tens sempre a la nevera, que al restaurant quan treballem bevem aigua, eh? I res, la buides dos dits, escorres una llima, una llima d'aquestes ben fresques.
Una llima o una llimona?
No, una llima.
Jo vaig fer amb llima.
El que fan servir per les caipirinhes.
La llima...
Ah, veus, així sí que ho saps.
Això en tinc.
La llima és més... No sé, a mi m'agrada més, és més especial. Potser perquè la llimona és més vulgar, és el que tenim més a casa i això. I la llima té un punt més exòtic, és un altre... S'assembla molt, però m'agrada més. Llavors, res, vaig escórrer sense colar-ho ni res, eh? 4 gotes a dintre l'ampolla i un pessic de res de sal.
Sal?
Sí.
Això la meva iaia...
Diuen que si et perds pel desert...
Ho feia.
Llepar-te una mica amb sal, diuen que fa aguantar la set. No sé.
I la meva mare, que és una...
Jo hi he estirat sucre.
No, sal.
El sucre fa més venir més set.
Més set. Per
això les begudes dolces, Coca-Cola i tal, contra més veus, més set.
I no té un gust amargant?
No, gens.
Però jo la meva iaia Trini, que fa molts anys que és morta i d'allò, que era, bueno, era el 1914, ja ho feia això.
Mm-hmm.
I la meva mare, que és un crac de la cuina, agafa llimona, l'escorre i els glaçons aquests del congelador, fa glaçons amb aquella llimona. Llavors s'hi posa aigua normal i tira els glaçons aquells amb el gust de la llimona i t'esperes re un moment i clar, està fresquet i et fa passar molt la set.
De fet, de glaçons també en podem fer de molts tipus. Mentre no portin alcohol i sucre...
Alcohol és molt sucre. Contra més sucre portin, més et costa gelar.
Exacte.
Per això els licors dolços són... els hi costa congelar.
Ah, el Ferran Adrià es va inventar allò dels glaçons de cafè per fer el cafè en gel, no?
Bueno,
així no quedava tant.
Bueno, li va costar poc inventar-se també això.
Però, bueno.
ha fet coses millors, eh? Fa coses millors.
Va ser un invent d'allò. Bueno, doncs... passarem a la propera secció, no? Perquè si no avui...
Sí, perquè avui ens hem allargat.
Avui hem quedat xops.
Pau, Pep, moltes gràcies per aquestes delicioses receptes i us esperem d'aquí a 15 dies abans d'arribar el programa especial que farem.
Pel dia 15 especial que...
El programa especial, diu l'Anna, que portarà un pastís per tots.
Sí.
No? El va prometre. El va prometre.
Com que no el portem encara,
el
guardem pel dia de la...
Jo ja portaré aigua en llima.
Jo us el vaig prometre per l'any que ve.
Sí, amb la recepta que es va quedar el Francesc.
I recordeu que si algú té dubtes sobre la recepta o vol fer algun comentari que com li ha quedat o bé vol ensenyar algun truc culinari, ens pot escriure a la nostra adreça en mail, que és contaradio@gmail.com. I li contestarem. I ho comentarem en el proper programa, com hem fet avui, amb l'Anna i jo, fent preguntes així en directe,
sí,
que s'han posat inclús vermells.
Clar.
Moltes gràcies, nois.
Gràcies a vosaltres.
Doncs salut. Passem al Hi havia una vegada, no?
Ah, això mateix, Hi havia una vegada.
Hi havia una vegada. Contes per infants explicats per la gent de Sant Feliu de Codines. Hi havia una vegada. Contes per somiar, contes per gaudir, contes per riure, contes per a tothom.
Hola, bon vespre. Bon vespre. El Francesc ha quedat parat avui dels convidats que tenim.
Sí, jo no m'esperava, jo no sabia que vindrien aquests cracs professionals.
Tenim
de moment,
uns,
de moment
tenim...
els hi han tallat els micros perquè no diguin res, perquè és una sorpresa. Per mi ho ha sigut.
Tenim uns convidats super radiofònics.
Jo pensava que només sabien parlar de futbol i d'esports i de dones, però ja veig que a més a més saben llegir contes.
Saben llegir contes.
Oh!
Són una gent que normalment ens apreten perquè sortim de l'estudi.
A més a més, hi ha un personatge que el sentim habitualment.
Sí, tant.
Però és que n'hi ha un altre que sempre està a la reserva, que no diu mai res. Ara, quan ho diu bé, però espectacular, eh? Jo no ho pensava.
Què et sembla si els diem...
De què
home, això no es diu.
Vale.
Home, què et sembla si donem... els presentem o què? Els hi deixem parlar?
Jo crec que sí.
Senyors i senyors, en rigorós directe al programa La Xerranga, el senyor Pau Ibars i Tom Foquis.
Bona tarda.
Bona tarda.
Com estem?
Estan una mica així, han quedat. El Pau està una mica així vermell, tímid.
Sí, perquè si és que, no parlo, que normalment no parlo, avui em sentiràs pels descosits, ja t'ho
segueixo. I li he dit a la Marina que et gravés.
Pels descosits.
Li he dit a la Marina que et gravés, perquè aquesta
la
que no
Marina,
sé
que
vull tenir.
La Marina em sembla que està gravant.
I tant.
Deixeu-me dir una cosa, que és que fa molt temps que no explico un conte. Eh?
Ah, bueno.
Jo també.
L'últim que vas explicar, qui ho vas fer, Ton?
Ui.
Uf.
Ja he pensat massa.
No ho sé.
Deixem-ho
ja,
aquí.
Pau,
tu te'n recordes l'últim que vas explicar, qui va ser o no?
No ho sé, jo poder l'esplai.
Explicar un conte, no explicar un conte.
Explicar un conte,
no explicar un conte.
Un conte que un conte. És diferent.
I quin conte... Perquè també podies explicar un cuento, si volguessis tant. Però quin conte ens explicareu avui? Va.
Pues un conte que
no faci
es
por,
diu...
Eh? Que no faci por.
No, no fa por. Els patins del Sebastià.
Carai.
De Joan de Déu Prats.
Doncs quan vulgueu.
Sí?
Sí. Els micros són vostres.
El Sebastià parlava poc, encara que tenia moltes coses a dir. Però el Sebastià era un nen tímid, molt tímid. Si es trobava un veí a l'ascensor i li deia «Caram, Sebastià, sí que t'has estirat aquest any!», abaixava la mirada, envermellit, i contestava fent que sí amb el cap. Però en realitat es moria de ganes de dir que volia ser molt alt per fer pessigolles als peus dels qui prenen la fresca als balcons. El Sebastià tampoc badava boca a cal barber. Com van els estudis, xaval? Li preguntava l'home mentre li posava la bata per tallar-li els cabells. Ell es tornava a posar de galtes vermelles, abaixava els ulls i responia un breu...
Bé.
Però la veritat era que desitjava contar-li que li encantava la geografia i que ja se sabia molts noms de mars llunyans i d'illes perdudes en grans oceans. Què, noi, t'agrada el pentinat? Li demanava el barber quan acabava. I el Sebastià responia que sí amb un fil de veu. Tanmateix, volia fer-li saber que si li tornava a deixar el cap pelat com una bola de billar, es recordaria d'ell. A l'ascensor, o a cal barber, poc parlava en Sebastià. I a l'escola passava el mateix. Quan el mestre li preguntava quina era la capital d'Islàndia, Mongòlia o Burbundi, es mossegava les ungles perquè sabia la resposta, però no s'atrevia a dir res. El Sebastià s'asseia al darrere de la classe i mentre escoltava la lliçó, mirava embadalit l'Ester, la nena eixerida de cabells rinxolats i ulls de color de mel. Al Sebastià li agradava l'Ester, però mai no s'havia atrevit a dir-li una sola paraula. Després de l'escola, el Sebastià tornava a casa xinoxano, creuant el parc, i una tarda es va trobar uns patins vells abandonats sobre un banc. El Sebastià no havia patinat mai i li va picar la curiositat, però no s'atrevia a posar-se'ls, no fos cas que tornés l'amo. Es va estar una estona voltant per allí, dubtant, fins que va decidir emprovar-se'ls. Aleshores, es va aixecar lentament, va fer una passa i zup! Va relliscar i va caure de cul. Va intentar mantenir-se dret una altra vegada, però va tornar a quedar assegut a terra.
Això de patinar no fa per mi.
Es va treure els patins, els va tornar a deixar sobre el banc i amb la mà fregant-se el cul adolorit va continuar el camí cap a casa. L'endemà, quan va tornar a creuar el parc després de l'escola, va descobrir que els patins encara eren sobre el mateix banc. El Sebastià es va gratar el nas. Va mirar a esquerra i a dreta i com que no va veure ningú, va tornar a provar els patins. En aquella ocasió, va aconseguir posar-se dret i mantenir l'equilibri. I això el va posar molt content. Però quan va intentar fer una passa, va anar de pet cap a terra. Amb tot, aquella tarda va decidir emportar-se els vells patins cap a casa. Des d'aquell dia, quan sortia del col·legi, el Sebastià anava al parc a aprendre a patinar. Ara intentava avançar poc a poquet. Com un nen petit que camina per primera vegada, feia passes curtetes fins que aconseguia arrapar-se a un fanal, a un arbre, a una brana o fins i tot al bigotàs d'algun senyor. Semblava que el Sebastià cada cop en sabia una mica més de patinar, però va passar una setmana i encara no s'havia atrevit a llançar-se a córrer. I quan veia altres patinadors lliscant ben ràpids, com si allò fos la cosa més senzilla del món, s'asseia al banc amb les espatlles encongides i després se n'anava a casa ben ensopit. Una tarda, després de berenar, el Sebastià va tornar al parc. Es va posar els patins i va començar a avançar lentament, ara un peu, ara l'altre. Concentrat com estava, no va sentir una dona que cridava «El gos! Se m'ha escapat el gos!» I tot d'un plegat, el Sebastià es va trobar amb un gossàs a sobre que li llepava la cara amb una llenguota impressionant. Però no, per no caure, el nen es va haver d'abraçar ben fort a l'animalàs. El gos, a sobre, va, de sobte, va tornar a arrencar a córrer i el Sebastià es va agafar a la corretja per no veure's a terra una altra vegada. El que va passar aleshores va ser digne de comentar. Com si fos un esquiador aquàtic, el Sebastià, sobre els patins, va anar lliscant a tota velocitat pel parc darrere del gossàs. Tots dos van creuar el puntet de l'estany, el camí del bosquet, els gonxadors dels menuts i fins i tot van saltar una rasa on arreglaven una canonada. El Sebastià va mantenir l'equilibri tota l'estona fins que va poder aturar el gos, cosa que li va agrair la seva propietària. Tot seguit, el Sebastià es va posar una mal cor. Quin ensurt havia passat! Gairebé va creuar el parc de banda a banda, no s'ho podia creure! Va respirar a fons i es va sorprendre que no li tremolessin les cames. Per contra, les va sentir més fortes i notar com si ja no tingués por de caure. Quan va arribar al portal de casa, un veí l'esperava a la porta de l'ascensor. El Sebastià va afanyar-se a ficar-s'hi dins amb ell. Mentre pujaven, el veí li va preguntar: "Com van les coses, Sebastià?" Durant un instant, el nen no va dir res. Anava a arronsar les espatlles com feia sempre quan alguna cosa es va remoure per dins. Aleshores, va canviar la cara seriosa, es va posar content i va contestar sense pensar-s'ho dues vegades:
"Molt bé, estic aprenent a patinar."
L'endemà era dissabte i el Sebastià es va passar tot el matí al parc. Escordar els patins, es posar dret tot guaitant que no vingués cap gossàs. I va començar a avançar sense pensar que podia caure. I es va adonar que patinar era com ballar. Es tractava de saber portar el pas. Va fer una volta sencera al parc. Era la primera vegada que ho intentava, sense cap cos davant. I només va perdre l'equilibri un parell de vegades. Però de seguida s'aixecava i continuava patinant. I des d'aquell moment, el Sebastià se sentí més atrevit. Uns dies més tard, el Sebastià va haver de tornar ràpid a visitar el barber. "Com van els estudis, xicot?" li va dir l'home en posar-li la bata. Aquest cop, el Sebastià no va baixar la mirada, ni va respondre amb un fil de veu, sinó que s'hi va llançar de cap.
"Ja em sé els deserts més importants del món, el Sàhara a l'Àfrica, el Gobi a l'Àsia i l'Atacama a Amèrica."
"Caram!" va somriure sorprès el barber.
"Ai, aquest cop no em deixi el cap pelat com una bola de billar!"
va rematar el Sebastià. Quan va sortir de cal barber, el Sebastià no se'n sabia venir. Havia pronunciat un munt de paraules seguides. I es va adonar que patinant, havia après a deixar-se anar. I ara, quan el mestre preguntava: "A veure, qui sap els noms de les muntanyes més altes del món?" El Sebastià aixecava immediatament la mà i contestava:
"L'Everest, la Aconcagua, el Chimborazo..."
Amb tot, encara hi havia una cosa que tenia pendent. I no va ser fins una tarda que es va creuar amb l'Ester, la nena eixerida de cabells rinxolats i d'ulls de color de mel, que es va atrevir. Com que ja no ensopegava mentre patinava, ni s'encallava quan parlava, se li va apropar i li va preguntar somrient:
"T'agradaria venir a patinar amb mi?"
Ara va ser l'Ester, que se li havia menjat la llengua al gat, però amb els ulls de color de mel va dir que sí. El Sebastià va tornar a casa ben content i tot seguit va trencar la guardiola i va anar a comprar uns patins nous. Després va tornar al parc i va deixar els patins vells sobre el banc on els havia trobat. Estava segur que algun altre nen que parlava poc però que tenia moltes coses a dir, també volia aprendre a patinar.
Ens heu deixat, però sense paraules, aquí n'hem vist de molts colors, eh?
Però molts, eh?
Però com això, escolta, ens descuidàvem, que éreu professionals de la ràdio. El Pau anava donant entrades de música, pim-pam, un conte veus...
Hi havia una disputa de tècnics entre la Maria i el Pau. Puja la música, que no se sent!
Tremendo, això, uns moments Pau,
bé,
d'atenció, eh?
Bé, no?
Deixes bé, eh? Bueno. El Ton no l'hem pogut sentir,
sí,
eh?
Sí,
el
Ton anava a dir, a veure...
I posava la veu
quan,
de fons.
Quan li has
Ton,
pagat
el
Pau? El
Ton ja ha sabut que no llegeix bé.
Se't diu molt el conte, no?
El Ton avui el veu sentir una hora
no,
seguida. Si
no sabia que patinada, després en aprèn, després troba una noia...
D'ulls de color mel.
Eh?
D'ulls de color mel.
No sé si són de color mel o no, no sé, no sabem això.
Però Ton, a mi em sembla que t'ha agradat el conte, oi?
És maco, és bonic. Ah, és bonic.
És modernet, eh?
Sí. Almenys és adient a la nostra temàtica, doncs, habitual. Ah,
una mica esportiu.
Sí, home, clar.
Una mica lligón, segons com, també.
Una mica lligón, segons com, també.
De gent intel·ligent, les muntanyes, aquestes coses, has vist o no? Clar, no saps quin domini.
No.
Ara que tu el barber poc, eh? Tu el barber poc.
Ara ja entrem en temes que no falta entrar-hi. Aquesta afició dels esports, d'on t'ho ve?
Doncs bé...
Es faig la pregunta a tots dos.
Jo més que res perquè fa quasi 20 anys que patino i...
Ah, però saps patinar?
Sí, més o menys. Vale, vale. A part d'estar allà ajaçat a la porteria, patino i...
I no t'ha agafat mai un gust per davant i t'ha fet patinar a 3 metres?
No, en bici alguna vegada sí, però patinant no. Però no.
I les esters, com les portem, les esters?
Les esters, bueno, controlades.
Pau, d'on et ve tu la passió pels esports?
Doncs també igual, de començar de petit a jugar a bàsquet, en el meu cas, i de fer molts anys de bàsquet. I en general, doncs, que, bueno, que quan fas un esport, generalment doncs, vull dir, vas a córrer, vas a caminar, vas en bici.
I si llavors hi afegim aquí el friquisme de la ràdio, que doncs ja expliquem contes o fem narracions de caminades populars...
O cuentos
o històries xines, doncs... Bueno, doncs
ja. Ara, jo, el proper conte el buscarem de prínceps i princeses, i a veure qui és la que fa la veu de princesa.
El Jesús.
El Jesús Carné, que avui ens ha abandonat.
Està allà a la porta.
Té una veu per
de princeseta, eh?
Princesa, sí. Bueno, això promet. Avui ja se'ns ha acabat el temps, no?
Se'ns ha acabat el temps, sí.
Sí,
bueno,
ja s'ha de passar.
Doncs molt de gust.
Perquè si no vindreu vosaltres d'aquí res,
sí, d'aquí
9 minuts.
Ens faran fora. No, 9 minuts no, perquè un cop aquí Matera no haurà trobat aparcament, per tant entrareu 5 minuts, podeu entrar 5 minuts tard.
Llavors sempre ens en retalleu un o dos per bueno, temes
tècnics. Avui el Quim no ve, encara patirem.
Oh, fas tu un programa
no,
sol?
No, hi ha alguna sorpresa.
Per això us deia que el podíeu sentir tota l'hora.
Bueno, que ens agraden això les sorpreses aquí a Ona Codinenca.
Gràcies, Pau, gràcies, Ton, i us esperem...
De res, home, un plaer.
Un plaer.
I ens veiem el 15 a la biblioteca, no?
I tant.
Ui, quins ulls
a la biblioteca.
Patirem.
Quins ulls de tremendos.
Doncs vinga, passem a què fan de bo.
Doncs aprofitant el canvi hi ha entrat la Conxita i un convidadet que tenim avui, un convidat que tenim especial.
Molt maco i molt eixerit.
Perquè avui el que fan de bo us volem dir una miqueta, una coseta del Circàlia, com hem promès abans amb el Francesc, i llavors una notícia que ha hagut avui el Jaume Balmes. Avui tenim de convidat a l'Aleix Vendrell, que fa tercer a l'Escola Jaume Balmes, que avui han tingut una visita molt especial. Ara li estem posant el micro. Bon vespre, Aleix.
Bon vespre.
Bon vespre. Qui ha vingut avui a veure-us el Jaume Balmes?
El Josep Lluís Picanyol.
Molt bé. I aquest senyor que us ha explicat, que us ha ensenyat?
Com es dibuixa... I s'ha de dibuixar fent primer com unes siluetes amb ratlletes i després s'ha de continuar les ratlles ajuntant-les i després fer els detalls.
Molt bé, els detalls al final.
Sí.
I aquest senyor quin tipus de dibuixos fa? Que fa?
Fa còmics, llibres i moltes altres coses.
I té algun personatge així que coneixem que perquè tots puguin saber de qui estàs parlant?
L'Ot el Bruixot.
L'Ot el Bruixot, molt bé. Que és una col·lecció de còmics, oi?
Sí, de tires de còmic.
Que a tu t'agraden molt i has tingut molta sort de conèixer la persona que els fa, oi?
Sí.
I per què t'agraden tant?
Doncs perquè fan hi han bromes.
Hi han bromes. El Francesc, si se'l mira un rato, a l'Aleix n'ha portat un. El Francesc, si se'l mira un rato, també veurà que hi ha bromes molt divertides. Hi ha uns còmics de broma molt divertits.
Jo us prometo que m'ho miraré.
Sí, sí. Home, no té lletra aquest, Francesc.
Doncs sí, encara més. Si tingués lletra, doncs ja em costaria una mica
sí,
més.
Sí, no té lletra. I, bueno, i seguirem amb la programació del Circàlia.
Del Circàlia, però també abans dir que hi ha dos esdeveniments més entre setmanes, si algú s'hi vol apuntar, no, Anna?
Sí.
Que és el dimecres 27 de maig a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal Joan Petit de Ligar.
Sí, que és el Aguilar, que ens ha dit la Teresa.
Hora del conte de la Rateta divertida.
Que el Ferran Puertas és molt bo.
Per això, des d'aquí, animar-vos a que hi aneu i assistiu. I el dijous 28 de maig, xerrada taller sobre cançons de bressol.
Que també ens ho ha dit la Teresa allà a la biblioteca.
I ara sí.
El Circàlia.
Dissabte.
que el Circ Càlia, per tots que tingueu les orelles ben obertes, que comença a 11:45 al matí, que la nit ja la canalla dorm, al matí, ningú s'equivoqui, i al centre cívic hi haurà tallers i malabars i espectacle de monocicles. I
no, començarà a 11:45 sortida de la plaça de l'Ajuntament.
Sí.
I es baixarà amb rua fins al centre cívic.
Ah.
Oi? Sí.
Val. I hi haurà el grup dels tabalers no matabalis i els xanquers de l'Immaculada Cor de Maria i tal. I després a la tarda hi ha tot d'espectacle, pallassos, tallers de malabars. Jo he llegit que hi havia xocolatada també per tothom.
Xocolatada i sobretot a la nit, pels pares, això també per tu, Anna. Sopar popular.
Ah.
Ens, l'entitat Sense Estovalles ens guisarà un porc que és boníssim. Treballen de primera, tu.
I la Conxita, tu hi vas anar-hi l'any passat a aquest sopar popular?
No, hi vaig anar.
Vas tenir por de la pluja o no estava previst?
No sé, no. És que no em recordo. Ah. Que va ploure.
Sí, va ploure.
Va ploure i van tenir que no sé, portar el porc cap a una altra banda.
No hi vaig anar perquè com que no tenia la neta, segur que no d'allò. Ara dissabte,
pues dissabte que tindré la meva neta.
No, vindran i anirem.
Ui, tant. Molt bé. I... Què portes la endevinalla de...
L'endevinal la setmana
perquè
passada.
Perquè ara ja hem entrat directament a l'endevinalla.
Ja passem de falca.
Sí, ja no posem ni falca ni res. La senyora tècnica ens diu...
La Marina ja l'han fet a fora. Fora, va.
Doncs mira, la de la setmana passada... Ai, dels 15 dies abans. Sempre dic sí, la setmana passada. Sí. A veure, eren doncs, dues germanes bessones, tot ho senten, tot ho diuen, i per semblar més bufones, amb penjolls contentes viuen. I... eren, home, ni més ni menys que les orelles.
Les orelles.
Les orelles, ah. Les arracades.
Jo em pensava que eren les cireres.
No, i la d'aquesta setmana és molt senzilla, molt curteta i senzilla. I diu, si el tinc a l'orella, molt bé el puc sentir, encara que siguis molt lluny de mi. A veure, endevineu, a veure
què
serà.
Com? Torni, Conxita, torni.
Sí, a veure.
Si el tinc a l'orella, molt bé el puc sentir, encara que siguis molt lluny d'aquí, molt bé et puc sentir. No ho entens?
No.
El torno a dir?
Sí, torna a dir.
Si és que t'has liat. Oh.
Sí que m'he liat. Si el tinc a l'orella, molt bé et puc sentir, encara que siguis molt lluny de mi. És molt clar. Ara sí que ho he dit clar,
Sí, sí, ara he entès l'endevinalla. Ara la feina és meva a trobar el resultat.
El resultat és molt
senzill. Tu Aleix, a la Sants?
Aquest... No, l'altre sí, que li he dit.
Ah, sí. Bueno.
Conxita,
bueno.
Vas anar amb Mans Unides?
Home, i tant, que va anar-hi. Què li passava a aquell micro, Conxita?
Ai, no sé què passava. El micro de sempre, que no van, de vegades.
Oi.
No aquest... se sentia, no se sentia gaire.
No, se sentia, no. I... Va haver-hi un problema tècnic, ens van dir. Sí, perquè les músiques
sí,
tampoc.
Sí, però bueno, esperem que l'any que ve hi hagi un equip nou.
Va anar bé?
Sí, molt bé, molt bé.
Molta gent?
Molta gent, moltíssima
molta
gent. Col·laboració amb la canalla, molta canalla. I els llocs que hi ha canalla és assegurat, vull dir que és clar. Molta gent i va anar molt bé.
Doncs mira, ja se'ns acaba el temps d'avui, que aquest programa ha sigut ben farcidet al final. Us esperem d'aquí 15 dies i ja sabeu que si voleu escoltar de nou el programa podeu mirar-ho a través del blog Contes on Acudinenca, blog Espot. Us esperem que us hagi agradat i avui han col·laborat en aquest programa Susana Reyes, Conxita Sans, coordinant i presentant diferents seccions, Francesc Roura i Anna Genés com a conductors del programa i Marina Carbonell com a tècnic del programa.
I sobretot, ja que l'Anna ha agafat el guió i ha començat a explicar-ho tot, us esperem el proper dilluns 11 de maig.
No,
vinga, bona nit.
No, 11 de maig no.
Doncs el 15.